Les dues en punt, l'hora de l'Hotel Suís aquí a Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Pedro Capó ja s'ha reincorporat als entrenaments completant una part de la sessió d'aquest matí a Sant Oleguer amb la resta del grup. El maonès, per tant, crema una de les seves últimes etapes de recuperació de la lesió soferta i entrenant completament al marge només queden Aleix Coc, Néstor Querol i Grego Sierra. És digne d'estudi la llista de baixes que ha tingut el Sabadell aquesta temporada, sobretot pel que fa als capitans i puntals de l'equip. Òscar Rubio, que en teoria és el cinquè capità de la plantilla, porta setmanes i setmanes lluint aquest braçal d'inici davant les baixes dels companys, amb la suplència habitual aquestes últimes jornades d'Àngel Martínez i d'Edgar Hernández, primer i quart. Els altres capis, Pedro Capó i Aleix Coc, fa setmanes que són fora de combat. Per tant, anar recuperant peces amb aquesta importància, si voleu entendre així, simbòlica de pes al vestidor, sempre és una bona notícia i més a les portes d'una plaça coneguda com és la de Castàlia, on el Sabadell s'està acostumant a jugar six-pointers, aquells partits de 6 punts a tot o res contra un rival directe. Veurem si Capó arriba o no a temps, però de moment el primer pas ja l'ha complert, reincorporant-se als entrenaments en els primers minuts de la sessió d'avui.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Es reincorpora també al control de sol Roger Benet amb el Toni Pacheco al seu costat en l'ajuda.
Comenta la recepció.
Els protagonistes del programa d'avui seran Juan Ibiza, Héctor Simón, Sergi i Marc Martí, Desiré Zambrano, Otto Lusic, Hugo Gotuzzo i Chus Oviedo, entre d'altres, és a dir, futbol, vòlei, tir, però també tennis o ciclisme.
I fora de l'hotel?
El Barcelona necessita aixecar avui un 1-4 en contra a partir de les 9 de la nit a París per accedir als quarts de final de la Champions. Es perd la cita al Parc dels Prínceps, l'atacant del PSG, Neymar Júnior. A la mateixa hora, Liverpool-Leipzig amb 0-2 de l'anada per l'equip de Jürgen Klopp. El d'avui, com el primer partit de la sèrie, tornarà a jugar-se a Budapest. I els primers classificats pels quarts són el Dortmund i el Porto. L'equip alemany va desfer-se, no sense patiments, del Sevilla i que va aconseguir empatar 2-2. Haaland va tornar a ser el butxí dels andalusos amb 2 gols. I el Porto, de la seva banda, va eliminar la Juventus amb un de menys a la pròrroga. L'Atlético de Madrid es posa el dia a la Lliga. A les 7 del vespre, el conjunt de Simeone rep el Wanda Metropolitano, l'Atlètic Club, en el partit de la jornada 18, suspès el mes de gener pel temporal. En cas de guanyar, els matalassers s'escaparien 6 punts per sobre del Barça i a 8 del Madrid. La Champions femenina, de la seva banda, tindrà avui també els primers classificats pels quarts. El Barcelona visita Dinamarca amb el coixí del 4-0 de l'anada contra el Fortuna Hurring. Abans, a 2:15, l'Atlético està buscant remuntar el 2-0 del primer partit contra el Chelsea. I el Joventut de Badalona s'ha classificat pels quarts de final de l'Eurocup de bàsquet, el primer cop en 13 anys que el conjunt verd i negre arriba tan lluny a Europa. La penya s'enfrontarà a la Virtus de Bolonya després de superar i 88-95 el Nanterre 92 francès.
Han parlat en les últimes hores
Ronald Koeman, entrenador del Barça, abans d'enfrontar-se avui al Paris Saint-Germain.
Para tener una oportunidad de remontar, yo creo que tenemos que hacer un partido redonda, hay que tener muchísima efectividad, entonces bueno, pero vamos a intentar. Yo creo que el Barça, como he dicho antes, es siempre un equipo que sale en todos los campos para ganar y jugamos para ganar el partido mañana.
I a les xarxes socials.
La Federació Espanyola d'Esports d'Hivern ha penjat un vídeo en el qual surt Caral Castellet a peu del mig tub d'Aspen, on competirà a partir de demà en el que serà el seu 7è Mundial.
Bueno, estamos en Aspen para los campeonatos del mundo, primer día de entrenos, el país está súper bien, pero sí que han subido un montón las temperaturas y tenemos que adaptarnos a las condiciones cambiantes de la nieve, pero la verdad que muy, muy contenta de poder estar en los campeonatos del mundo y vamos a darlo todo.
De quin partit no estarem pendents?
Del Rotonda contra el Castrovillari, un dels molts partits de la sèrie D, la quarta categoria italiana, que arrenquen d'aquí una estona a 2:15.
tal dia com avui, de l'any passat...
S'apropa dissabte, la data a la qual va saltar tots pels aires ara fa un any, però tal dia com avui del 2020, a radiosabadell.fm, apartat Esports, el Sabadell-Barcelona B, a porta tancada, tot i que el club arlequinat intentarà ajornar-lo. Vaja si es va acabar ajornant. El Sabadell B reacciona i té a les seves mans sortir del descens, presentat un especial trofeu Natació Sabadell amb la retirada oficial d'Esbin-Vildebur i la Corro contra el càncer s'ajorna fins al 27 de setembre, data en la qual tampoc es va poder fer.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Sis minuts clavats per sobre de les dues. Entrem en matèria a l'Hotel Suís d'avui, d'aquest dimecres 10 de març del 2021, el dia en el qual el Sabadell ha tornat als entrenaments. Ja dèiem que seria una setmana més o menys rutinària, normal, a partir del cap de setmana, dissabte, concretament, a quarts de 9 del vespre, i que, per tant, després de la recuperació de dilluns i del descans d'ahir, avui ja s'iniciaven els preparatius per aquest partidàs, aquest six-pointer que dèiem abans, aquest partit entre dos rivals directes, intentant eludir una zona de descens que de moment ocupen tots dos, Club Deportivo Castellón i Centre d'Esports Sabadell. He escoltat el micro per aquí, per tant el tenim aquí al costat. Sergi Garcés, com estàs?
No parlaré més del que toca. Bona tarda.
No, abans no ha parlat, ha estat només el soroll per demostrar que havia entrat. Entrenament avui a Sant Oleguer, el Josep Molins, dia de tornada a la feina, dia per buscar, per exemple, cares noves entre els que estaven entrenant, podríem dir, al mateix ritme que la resta, i en aquest sentit, en el capítol més positiu de la pel·lícula podríem situar ja el nom de Pedro Capó. No vol dir que sí o sí arribi a temps pel partit a Castàlia, però com a mínim sí que és una bona notícia, sí que són bones sensacions veure'l un altre cop, ni que sigui uns minuts, amb la resta de companys.
És la part positiva, com dius, de tot el capítol d'infermeria que té el Centre d'Esports Sabadell, que les coses com són no és poc, el que té Antoni Hidalgo amb contratemps, però sí, no sé si per arribar a temps, recordem que només li queden dues sessions preparatòries al conjunt arlequinat, és a dir, que s'entrenarà demà i ho farà divendres, però que llavors ja dissabte ja és el partit. Per tant, en aquest sentit, el calendari juga una mica en contra d'aquesta vessant més optimista, si és que calgués córrer riscos amb el jugador maonès, però, com diu, sí, la part positiva és haver-lo vist com a mínim una part de l'entrenament d'avui a Sant Oleguer, al mateix ritme que els companys, al mateix ritme que el grup, tot s'ha de dir, a la part final d'aquesta sessió preparatòria, Adri, quan s'ha intensificat una mica més a la part d'exercici, Pedro Capó ha tornat a entrenar al marge o a continuar amb la seva recuperació per arribar a estar al 100%.
Doncs la bona notícia, el maonès, que ja ha complert un capítol més de la seva recuperació, amb Grego Sierra, amb Aleix Coc i amb Néstor Querol al marge. Avui pensava justament, dic, li deu fer una ràbia especial segur al castellonenc perdre's la visita a casa seva, a Néstor Querol, i més amb el protagonisme que va tenir en el partit d'aquí de Sabadell.
Sí, i a més perquè recordem que hi ha un sector de l'afició albinegre, en aquest sentit, una part de l'afició orelluda, que no li perdona, anem a dir-ho així, que Néstor Querol sigui tan efusiu a l'hora de celebrar com ho va fer, per exemple, el gol en l'afegit, recordem, del partit de la primera volta. Tot recordant, això sí, que Néstor Querol no va sortir massa bé del club de la seva ciutat. Allà va jugar, allà va estar el jugador castellonenc en alguna de les seves etapes ja com a professional. No va ser el millor, des de la seva vessant, el millor tracte per la directiva de llavors o per l'àrea esportiva de llavors, però sempre passa el mateix, en aquest sentit. Hi ha l'aficionat que entén el futbolista i hi ha l'altra banda d'aficionat que, passi el que passi, voldria que el jugador no fos així, no? Però, en tot cas, com dius, segur que tenia moltes i moltes ganes Néstor Querol d'entrada de jugar, això ja en general, i de fer-ho, o de poder-ho fer a la que és al final casa seva i amb la seva família, doncs segur que encara més, no?
De fet, algun que altre periodista de Castelló de la Plana l'he escoltat dir allò de no ens servia a nosaltres, sent de la casa per tercera divisió, i ens ha vacunat després, no a segona B, no, a segona A directament, dues categories per sobre. Evidentment no estarà encara Néstor Querol, malauradament per la lesió que va patir a principis de gener, va ser. Anem a parlar una miqueta dels que sí que podran jugar, perquè avui no només ha estat dia de tornar de la feina al Josep Molins de Sant Oleguer, sinó que hem tingut roda de premsa, en aquest cas, d'un altre central, avui que parlàvem de Pedro Capó, en aquest cas, un dels esquerrans de la plantilla, com és Juan Ibiza. Tu l'has seguida, no sé què és el que ha comentat l'Eivissenc.
Doncs mira, el primer que se li ha volgut preguntar, recordaràs segur, perquè a més va tocar seguir-la en directe i participativament, la roda de premsa d'Antonio Hidalgo del mateix diumenge, només acaba el partit a la Rosaleda, Adri, que una de les coses que va dir és que no havia estat un bon partit, que l'equip no havia estat bé i que hi havia moltes coses a parlar i a millorar a curt termini, pensant ja en el partit del Castellón. Doncs bé, avui, en el dia de tornada a la feina del conjunt arlequinat, se li ha preguntat a Juan Ibiza precisament per això, si ja havien parlat, què és el que s'havia de millorar i què és el que havien de tenir molt clar de cara al partit d'aquest proper cap de setmana. Paraules de Juan Ibiza en resposta al comentari inicial o a les declaracions inicials del seu entrenador.
El otro día el partido del Málaga no fue un partido brillante, no fue nuestro mejor día, no tuvimos buen día, fue superior el equipo rival y nada, ya desde hoy hemos empezado a preparar el partido del Castellón, cada partido es un mundo y más que mejorar pues hay que preparar el partido, preparar cómo defenderles, cómo atacarles y eso es lo que vamos a hacer estos días, más que creo yo mejorar o no mejorar, es un partido completamente diferente, es otro rival y ya hemos empezado a preparar el partido para este fin de semana.
Serà la segona sortida consecutiva. Després de la Rosaleda toca Castalia 6 dies més tard. La veritat és que com fa ara una setmana contra l'Albacete a casa, torna un altre cop la cantarella de si és o no és una final, o quin terme li posem, si partit clau, si partit decisiu. Jo les coses com són, Sergi, arriba un moment que em farto una mica, allò d'estar tota l'estona amb el terme això és una final o no és una final, el jugador de torn respon amb un tòpic, etc. I al final acabem donant-hi voltes a un tema que jo crec que la importància tots la tenim de sobres controlada i sabem el que hi ha en joc dissabte a Castalia.
Mira, que se li ha preguntat avui a Juan Ibiza concretament, no sentirem aquesta perquè era molt òbvia la resposta, però se li ha preguntat concretament si era el partit més important que el Sabadell havia jugat aquesta temporada. És a dir, si aquest de dissabte és el partit més important dels que han jugat fins al moment. Com et pots imaginar, la resposta aquí sí que ha estat al tòpic i molt manit, eh?
Espera, no he seguit la roda de premsa, però me la jugo. No sé ni qui l'ha preguntat ni quina ha estat la resposta, però ha tirat per com és el següent, sí?
Correcte. És el més important perquè és el d'aquest. És a dir, i a més, per acabar-ho d'aclarir, per si no quedava molt clar, ja ha dit, i quan passi aquest, el més important serà el de l'Sporting de la setmana
correcte,
que ve.
Correcte, això mateix.
Però bé, en tot cas, que no ha volgut entrar en debats o en titulars periodístics, per dir-ho així, o amb aquest sentit més de la gent que es troba fora del que és el nucli dur del vestidor, dels propis futbolistes. Un partit important, com dius, tots ho tenim coll avall, però també ha recordat Juan Ibiza, des de la seva experiència de jugador, en aquest cas que ve des de l'Almeria, recordem, cedit aquest central balear, que després, passi el que passi, quedarà molta lliga.
Todavía quedan muchos partidos, o sea, tampoco se puede decir final porque quedan muchos partidos. Sí que es cierto que son tres puntos muy importantes. Tenemos que afrontar cada partido. Lo más importante es lo que haya esta semana. Esta semana es el Castellón y es lo más importante y lo único que tenemos que pensar. Cuando pase el Castellón, pensaremos en el siguiente. Así que son tres puntos que tenemos que sacar.
Doncs tres punts per treure endavant a terres castellonenques. Evidentment, com dèiem, amb dos equips que es troben acabats d'aterrar la categoria en un any de complicacions esportives o de no acabar d'adaptar-se del tot a la categoria i tots dos immersos quan s'entren l'últim terç de la Lliga a la zona de descens, és evident que és una oportunitat, per dir-ho d'una altra manera, per no parlar de pressió, de final, etc. És una oportunitat d'or per distanciar-se d'un rival directe i per poder treure el cap una altra vegada.
És la part, en aquest cas, sent més optimistes, que evidentment tots tenim al cap, no? Que és, sobretot, si el Sabadell és capaç de sumar. Un empat deixaria tot respecte a Sabadell i Castellón, no respecte a altres rivals, això ja valdria la pena veure la resta de resultats, doncs com estan?
No, separats per un punt. La resta segur que signa aquesta X a Castalia perquè els dos quedarien igualment entre els quatre últims.
Si es guanya, com dius, sobre una escletxa, però avui hem anat a la part negativa, aquell i si, i si no. El i si ja el sabem tots, no? Doncs i si no, i si el Sabadell no és capaç de sumar res en la seva visita a Castalia, com quedarà l'equip, com no quedarà, com es desaprofitarà aquesta possible ocasió, insisteixo, més enllà del que faci en el seu partit del Sabadell, en aquest cas ha d'estar atent al que facin els rivals directes per acabar de veure si és molt bo o no tan bo, si se surt o no d'aquesta zona de descens directe. El que sí que té clar Juan Ibiza, sobretot, és que no caldria o no s'haurà de cremar tot perquè si es perd, doncs si es perd això.
si se pierde, lo que hay que hacer es olvidarlo rápido, aprender de los errores y afrontar el siguiente partido. Porque quedarían todavía, no sé, creo que 14 partidos más, puede ser que queden 13, 14 partidos más. Entonces, si al final hay una derrota, no te queda otra que levantarte y afrontar el siguiente partido. No puedes estar pensando en lo que ha pasado, en lo que ha dejado atrás, porque enseguida te viene lo siguiente.
I una més. Tot el que té a veure amb els tòpics també de les segones voltes, que si són els punts més importants, ho dèiem ahir també, Adri, comencem, el Sabadell encetarà aquest cap de setmana l'últim terç de la Lliga, si haguéssim dividit la Lliga en tres parts, doncs entrem en aquest últim període, en aquesta tercera fracció. Són més importants ara els punts, són més vitals, el que està clar és que ja ho venim dient, i és una obvietat que ens demostra l'experiència de les temporades, que és que tot va una mica més car a partir d'aquí, hi ha més por a perdre, hi ha més, es corren menys riscos.
Els de baix reaccionen.
Correcte, tothom reacciona una mica, els de dalt comencen a tenir un punt més de por, de no ser tan atrevits, perquè ja la cosa, el marge d'error, anem a dir-ho així, ja és inferior. Entre tot aquest escenari, evidentment, també se li ha preguntat pel Castellón. Un Castellón que les últimes jornades, doncs home, enganyós o no, ve de golejar les Palmes 4-0 a casa seva, menys enganyós o no, ve de sumar un punt molt important, sobretot segurament perquè és inesperat, així sobre el paper, com dèiem, l'ha aconseguit per l'equip de Juan Carlos Garrido aquest últim partit, aquesta última jornada, a Butarque contra el Leganés. Recordant una miqueta com va anar el partit de la primera volta, ja sabeu, aquell on el Sabadell, precisament amb Néstor Querol, que fèiem el comentari, va salvar un puntet al conjunt d'Hidalgo in extremis, en el temps d'afegit va marcar Néstor Querol el gol de l'1-1. Serà perillós? Doncs mira, diu Juan Ibiza que ja era un equip molt dur al Castellón a la primera volta, com ho va demostrar, i al tanto aquest dissabte a casa seva.
En la segunda vuelta los equipos es cuando se juegan todo y cuando cada vez es más difícil. Vienen de una muy buena dinámica, de ganar 4-0 a Las Palmas, de empatar el otro día en un campo como el del Leganés, que todos sabemos lo difícil que es. Entonces va a ser un partido de máxima exigencia contra un rival que es un buen rival como bloque y también con buenas individualidades, que vamos a tener que estar al 100% para poder sumar allí en Castalia.
Parlava Juan Ibiza, de bon rival, de bones individualitats, i deixa'm, Sergi, que faci un parèntesi molt ràpid perquè l'hem esmentat en els últims dies. Jonathan Soriano, flamant fitxatge d'aquestes últimes setmanes al conjunt orellut, que també ha parlat en les últimes hores concretament de si arriba o no arriba a temps per poder ser fins i tot titular, de com es troba físicament i d'aquella frase tan manida, també, quan arribes a un equip, i més si vens d'un període d'inactivitat, de la manca de físic, per una banda, les ganes de poder agradar al teu nou equip per l'altra. Jonathan Soriano.
Hay que pensarlo bien. Yo vengo con mucha ilusión y, lógicamente, yo me veo ya para poder ayudar al equipo desde el principio. Pero hay que tener paciencia, vengo de un parón largo y es lo que he dicho. Veremos cómo transcurre la semana, la decisión del míster. Pero por ilusión, no me gana nadie.
Per il·lusió no serà, aquesta te la deixo en safata, Sergi. Evidentment, el Castellón es reforça en atac perquè no les té totes en quant a posicions ofensives del conjunt que entrena Garrido. En el Sabadell són 300 gairebé, no arriba encara, però camí dels 300 minuts sense veure porteria.
Sí, baixes importants, en el Castellón, en aquesta zona d'atac, i fins i tot, no direm qui, potser demà sabrem alguna cosa més al voltant del que diré ara, però una persona molt vinculada al Castellón, professional i emocionalment, ens deia ahir, si no ve coix de les dues cames, el dissabte ha de ser titular sí o sí. Doncs bé, no sé si n'hi ha per tant o no, però potser explica una miqueta aquest neguit que tenen, malgrat, insisteixo, que fa 15 dies van golejar, fa 10 dies van golejar a Les Palmes, en un partit, això sí, on el conjunt Gran Canari va jugar amb inferioritat numèrica bona part del partit, però no les tenen totes en atac. I el Sabadell, com dius, doncs 3 partits seguits sense marcar, gairebé aquests 300 minuts ja, que encadena l'equip d'Antonio Hidalgo, sense veure porteria. És un dubte, és un neguit, és una preocupació, doncs bé, per Juan Ibiza en aquest cas, una preocupació relativa, ha dit avui el central eivissenc del Centre d'Esports Sabadell, perquè sobretot, diu, això també ho hem sentit més d'una vegada, que estarien molt més preocupats, Adri, si no es generés el que es genera.
Sí que es cierto que el último partido contra el Málaga a lo mejor no generamos tanto como como partidos anteriores, pero yo creo que venimos una dinámica que sí que estamos generando. Al final, partido contra el Albacete, tuvimos varias opciones de marcar, y llevamos varios partidos que tenemos opciones. Al final, bueno, yo creo que el balón tiene que entrar. No nos preocupa, nos preocuparía más si no creáramos esas ocasiones, pero las estamos creando, así que bueno, seguir incidiendo en eso, en poder convertirlas en gol, pero ya te digo que lo difícil que es generar esas ocasiones, yo creo que sí que lo estamos haciendo, que es lo que más nos tiene que preocupar.
Doncs veurem si en genera o no a Castelló, o si en té prou amb generar-ne poques, però acabar materialitzant-les, que també serveix al capdavall. El partit dissabte, demà continua la preparació.
Sí, demà entrenament de nou a Sant Oleguer. L'última sessió, per cert, serà divendres, com dèiem, a porta tancada i a l'estadi de la nova Creu Alta. I pel que fa al partit, això, dissabte a 8:45 de la nit, 8:45 en directe des de Castàlia, des de Castelló de la Plana, des de mitja hora abans, és a dir, nosaltres a les 8 ja ens hi posarem els del Sabadell en joc amb tota la tropa per explicar aquest Castellón-Sabadell.
No serà l'estrena ni de bon tros del Sergi Garcés a Castàlia, ni tampoc de Ràdio Sabadell. El nostre proper protagonista també coneix de sobres aquell estadi. Fins ara, Sergi.
Fins ara.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís. Portes giratòries.
En els últims anys ens hem anat trobant diferents vegades amb el Castellón pel camí i hem xerrat, per exemple, en aquest punt de la pel·lícula amb Pepe Castell, que és de fet castellonenc, amb Xavi Molist, amb Ramon Verdú, o a la primera volta ho vam fer amb José Luis Oltra. La llista, la veritat és que és llarga, de gent que ha estat a les dues cases. Trobaríem a Ramon Moya, a Jordi Vinyals, a Paco Herrera, a Quico Ramírez, a Diego Carrillo, Òscar Ullés, Juven Àlex Jogo, el segon entrenador del Centre d'Esports, Joaquín Villa, Tarik Spezzi, Gais Casaizar, Fito Miranda, Miki Martínez, el sabadellenc Miguel Ángel Lozano, Raúl Rodríguez, Juan Tortuño, ara el conjunt orellut, o l'arlequinat i castellonenc Néstor Querol, com dèiem ara fa un moment. Avui, però, saludarem Héctor Simón, perdó.
La carrera futbolística d'Héctor Simón la podem dividir en dos, abans i després de l'accident que va patir en una piscina el desembre del 2005 a Tenerife, quan jugava al Racing de Ferrol. Abans, el de Llançà havia sorgit del futbol base de l'Espanyol, arribant a debutar a primera la temporada 2003-2004. El seu primer partit a l'elit amb 19 anys va ser un empat a 1 contra la Real Sociedad a la primera jornada, quan va jugar un minut. Després d'una lluita constant de mesos i mesos per recuperar-se de la lesió soferta, el futbol va portar Héctor Simón al Girona, la Cultural Leonesa i al Benidorm, abans d'aterrar al Castellón, ara fa una dècada, la campanya 2010-2011, la de l'ascens del Sabadell a Ipurua. Com a orellut, el migcampista va disputar 34 partits, dels quals 31 com a titular, en un any d'infaust record a Castelló, ja que va suposar el del descens administratiu que els va portar 7 temporades a navegar per la tercera divisió. Simón, en canvi, va passar de Castàlia a la nova Creu Alta, reforçant la primera plantilla segona A del Sabadell post-ascens a Eibar. El primer any, el gironí va tenir 32 partits, mentre que en el segon va estar només mitja temporada, gaudint de 8 enfrontaments abans de marxar a l'Oviedo, aleshores a segona B. Any i mig a Astúries serien el preludi del seu fitxatge per l'Olot, on és des del 2014 vivint un ascens, vestint el braçalet de capità, fent gols al Sabadell i sent ara membre del cos tècnic de Gabri, el nou entrenador del conjunt garrotxí.
Creuament de cables en tota regla, li canviava jo el nom. Héctor Simón, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda.
Començo pel present, temporada complicadíssima a segona B, amb aquest grup fratricida d'11 equips catalans que estan a 20 garrotades. Com ho esteu portant allà a Olot?
Sí, molt complicada. La veritat és que no massa bé. Ja no vam iniciar bé i bueno, l'any està sent difícil, ens hem ficat allà baix i ara, doncs, amb el canvi de míster, intentant canviar algunes cosetes i remant, perquè la Lliga aquest any no acaba quan s'acaba la primera fase, sinó que hi ha una segona fase i sobretot ara que estem allà baix ens agafem una mica això, no? Arribar de la millor manera possible en aquesta segona fase i poder salvar la temporada.
I tu com ho vius? Perquè el teu rol també és diferent. Com estàs portant això, per exemple, de formar part del cos tècnic?
Sí, és diferent. Bueno, vaig tenir... accident a l'estiu i també vaig rebre de l'esquena i bueno, en procés de recuperació, aprenent bueno, coses d'entrenador i bueno, amb el canvi d'entrenador fa un mes o dos mesos que va venir Gabri, doncs me van incorporar al cos tècnic i intento recuperar, intentant ajudar i aportant el meu granet de sorra.
La segona A, per això la vas seguint de reull? Vas mirant, per exemple, la temporada del Sabadell, com la veus?
Sí, la veritat que ara, sincerament, fa algun partit que no l'he vist, però sí que l'he estat seguint bastant perquè, bueno, me cau en gràcia, tinc bons records del Sabadell i també perquè, bueno, els últims anys a Olot vam tenir una bona rivalitat i conec a l'Antonio i en Jove que van ser companys meus i m'agrada seguir-los i la veritat que molt bé, jo bé, llàstima que mereixia el Sabadell mereix tenir més punts dels que realment té a la classificació, però per sensacions, per com es veu jugar l'equip o per com els jugadors porten a cap la idea de l'entrenador en molts partits, jo crec que això al final donarà els seus resultats.
Doncs tant de bo que sí. A més, companys de viatge a la mateixa posició. En el cas del Juve, de l'Antonio i tu, Héctor, vau coincidir en aquell mig del camp del Sabadell a segona divisió. La secció, com diem, cada dimecres serveix per recordar una mica el vostre pas pels dos equips. Anant per ordre cronològic, el teu currículum, primer ve Castelló. Any per oblidar pels orelluts, pel descens administratiu, però clar, tu et va permetre fer el salt de nou al futbol professional.
Sí, jo tinc un bon record d'aquell any. Sí que vam patir alguns impagaments i en aquest aspecte doncs vam tenir algun problema, però a mi esportivament i personalment doncs tinc un bon record de Castelló d'aquella temporada. Va ser com la que em vaig tornar a reenganxar, no, a futbol. Vaig estar a Girona un parell d'anys abans, però després de la lesió em va costar molt tenir minuts i el fet de fer un pas enrere i anar a Castelló em va permetre doncs, tenir continuïtat cada diumenge i clar, això després del que vaig patir per recuperar-me ho agraeixo i després a la vegada em va permetre doncs, pitxar pel Sabadell i tornar a disfrutar de la segona.
Curiós camí el que ha seguit el Castelló, eh? Perquè no sé si en aquell moment un es podia imaginar que s'estaria un club tan gran com aquell 7 anys al pou de tercera divisió i al revés, sí, després de tot el que ha patit ara ens podíem imaginar que revifaria fins a la segona.
Sí, són clubs que, com l'Oviedo, que també vaig estar, són clubs que tenen molt de nom d'anys anteriors, però, clar, al final l'actualitat, amb el nom, doncs no fas res si no fas bé les coses, no? Llavors, són clubs amb gran afició, amb grans estadis, que per una cosa o per l'altra, doncs cauen a categories i no és fàcil remuntar. I bueno, i també tenen això, que estan a segona B qualsevol any per la magnitud del club, per l'estructura i per tot, qualsevol any poden fer el salt a segona A i per això jo crec que és l'explicació de la pregunta que me fas.
Ara que parles del salt a segona A, et volia preguntar per l'any i mig aquí a Sabadell, perquè tu vas arribar aquí, com deies, després de l'ascens a Ipurua, per tant vas formar part de l'equip que va consolidar el Sabadell a segona A en l'anterior tongada al futbol professional. El primer any, i en serveix per aquest també, és clau, no?, una mica per establir-te la categoria.
Sí, és important, perquè, bueno, encara la gent està amb la il·lusió del primer any de l'ascens, amb la dinàmica de la segona B, l'entrenador continua, la gent inclús de fora valora l'estar a segona A, inclús encara que estiguis patint, com en aquest cas ara el Sabadell, perquè els anys anteriors doncs vens de trepitjar bastant de fang, no? Llavors és important el primer any mantenir-ho i per després poder fer una mica millor, bueno, més bé les coses o augmentar el pressupost, bueno, coses que ja se m'escapen. Però sí que és important.
Acabo, Héctor, preguntant-te per dissabte. Sincerament, ni he agafat el calendari, no sé quan juga la Unió Esportiva Olot, però podràs estar atent a 2:09 de la nit d'aquest Castelló en Sabadell, el veuràs o no?
A 2:09 de la nit, espero, dissabte estaré al bus tornant de Lleida i que l'Olot hagi guanyat i poder anar seguint tranquil·lament el Castelló Sabadell.
Doncs mira, si no tens allò l'aplicació per veure el Movistar o el que sigui, a Ràdio Sabadell el farem en directe, per si vols allò acabar d'animar-te si heu guanyat després d'aquest partit al Camp d'Esports i escoltar com va la cosa. Héctor Simón, ex-Orellut i ex del Centre d'Esports, un plaer com sempre, xerrar una estona de futbol. Cuida't molt.
Molt bé, un plaer i espero que tingui premi la constància i la paciència que està tinguent la gent i el club en general amb el projecte, perquè al final donarà els seus fills.
Tant de bo que sí. Una abraçada, Héctor.
Vinga, adéu.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet al web radiosabadell.fm.
Parlem també de l'equip femení del Centre d'Esports, que ja té el Sarró, la primera victòria de la temporada a Preferent. Després de caure en la represa de la competició davant del Sant Cugat, les de Raül Raposo es van refer a domicili, al municipal de la Bòbila, en aquest cas, en un altre duel comarcal, superant el Cerdanyola per un contundent 1-4. Va ser un partit especialment efectiu de les arlequinades, que a la mitja hora de joc ja maraven el marcador per 0-3. Van marcar Alexia Bermejo, Judit Brau i Desi Zambrano, l'encarregada d'obrir la llauna ben aviat i també de posar-li la cirereta en l'afegit aquest derbi vallesà.
El primer ha sigut bastant bo, però bueno, al final és treball de totes. Al final la que marca té un equip darrere que està treballant, té una jugadora també que des de la portera fins l'atacant, totes tenim part en els gols, tant a favor com en contra, i bueno, és això. Clar, molt contenta a nivell personal, però més a nivell grupal, perquè al final el resultat és treball de moltes setmanes.
Ara l'assignatura pendent de les de Raül Raposo és estrenar-se també a Olímpia i l'oportunitat d'aquest cap de setmana sembla prou propícia. S'enfronten al Llerona, un equip que abans de l'aturada va perdre els seus dos partits amb un balanç de 10 gols en contra i només un a favor i que encara no ha pogut tornar a jugar per casos de Covid. Zambrano no té constància que el partit corri perill a hores d'ara.
Jo suposo que elles, algunes jugadores, haurà estat en contacte amb algun cas positiu de Covid o alguna cosa i estarà confinat, però és això, com ja portem dues setmanes, en principi aquesta setmana jugarem sense cap problema i hasta en principi el partit sí que s'ha de disputar, nosaltres no ens han dit el contrari.
Si s'acaba jugant, l'horari previst d'inici d'aquest Sabadell femení Llerona serà diumenge a les 12 del migdia a la ciutat esportiva Sabadell Olímpia.
Hotel Suís.
I rematem el bloc de futbol amb els germans Martí, que han decidit posar punt i final a la seva etapa al Sabadell Nord. Els futbolistes quirzatencs han estat un clàssic, podríem dir, al mig del camp del municipal de Can Uriac en els últims anys. 4 temporades en el cas del Marc Martí, que procedia del Sabadell B, i 6 en el del seu germà bessó, Sergi, que havia fitxat per l'equip de la zona nord abans només sortir del juvenil del Centre d'Esports. De fet, els dos jugadors ja havien coincidit primer el juvenil a Arlequinat, per exemple, a Olímpia, i ara portaven anys també compartint vestidor a Can Uriac. Anunciat el seu comiat, avui hem parlat amb ells del balanç d'aquesta etapa groga i blava i de les idees que tenen de cara al futur. Ho escoltem amb la veu de la Mireia Sanz.
Els periodistes, entrenadors, directius o aficionats que segueixen la primera catalana no tindran enguany el problema de confondre el Sergi amb el Marc, com a mínim veient-los al mig del camp del Sabadell Nord. Era un clàssic les últimes temporades, donada la seva gran semblança com a germans bessons que són. Aquesta setmana tots dos han decidit fer un punt i a part en la seva etapa al conjunt sabadellenc. Una decisió dolorosa, tot i que en Marc Martí explica que creuen que marxar ara és el millor que podien fer.
Ha sigut una decisió per nosaltres molt difícil, però bueno, al cap i a la fi el futbol és així, són coses que passen, i res, ara només ens toca passar pàgina i afrontar nous reptes. La veritat és que no tenim clar quina serà la nostra decisió, si jugar allà, si esperar-nos a la temporada que ve. Necessitem uns dies de reflexió i després ja ho pensarem amb tot amb més calma.
Els dos germans han obert un període per pensar i decidir què fan en el que resta de temporada. El Sergi assegura que volen jugar sí o sí, però no saben on ni quan tornaran a fer-ho.
La nostra intenció és seguir jugant a futbol perquè és el que realment ens agrada, però la veritat que encara no tenim clar ni a on ni què farem, perquè han passat només 2 dies i bueno, necessitàvem també una petita desconnexió, però sí, com et dic, volem seguir jugant a futbol.
Missatge clar, per tant, la intenció és tornar en un futur al Sabadell Nord. En cas de donar-se, seria l'inici d'un parèntesi el que acaben de començar els dos germans bessons. Marc Martí ha volgut tenir paraules d'agraïment als companys que en les últimes hores han omplert Twitter de missatges de comiat i, en especial, a l'entrenador que havien tingut fins aquesta temporada al Sabadell Nord, a Quico Díaz.
Només ens agradaria agrair a tota la gent que treballa per aquest gran club, a tota l'afició que ens ha recolzat en tot moment, ja sigui com a local o a visitant, i òbviament a Quico Díaz i al seu cos tècnic per haver pogut disfrutar de tants moments junts al seu costat, i per últim a tots els jugadors amb els que hem compartit vestuari, que crec que al final hem format una gran família. Espero que ens puguem tornar a veure aviat.
Acabem amb un balanç d'aquestes 4 temporades en el cas del Marc i de 6 en el del Sergi. És difícil millorar el rendiment obtingut els últims anys, entre altres fites, com recorda el Sergi, amb un ascens a Primera Catalana que va ser històric, igual que la posterior permanència.
La trajectòria ha estat el millor o impossible. Hem estat durant 6 anys que hem disfrutat com mai, jugant amb grans companys que després s'han anat convertint en grans amics, i bueno, doncs a destacar, com no, la temporada doncs, que vam assolir l'ascens fent història pel club. I bueno, com ja li hem dit al Quico, estem segurs que no serà la nostra última temporada a Sabadell Nord, perquè de cara a un futur doncs, la nostra intenció és tornar.
En les pròximes jornades no caldrà revisar el detall les fotos per saber si el jugador en qüestió és el Sergi o és el Marc, però veient els missatges a les xarxes i les reflexions dels dos germans, no sembla precisament un adéu, sinó un fins aviat.
Canvien les modes, les idees, les persones, la nostra manera de comprar. I si també canviem el disseny de les targetes?
A Banc Sabadell hem donat la volta a les nostres targetes per adaptar-nos amb tu a un món que no para de canviar. Amb un format vertical, més segures, sostenibles i més adaptades al teu dia a dia. Descobreix-les avui a banksabadell.com. Sabadell, sé on siguis.
Aquesta pilota li cau a Néstor amb l'esquerra. Gol, 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 gol! Gol, 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 gol!
Qui ha volgut de cap?
Sabadell en joc.
Amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adriana Arroyo i la direcció del Pau Vitorí, 29a jornada de la Lliga Smartbank. Aquest dissabte, a partir de les 8 del vespre i en directe des de Castàlia, Club Deportivo Castellón, Centre d'Esport Sabadell.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Quarts i mig de 3 de la tarda, obrim bloc poliesportiu parlant de vòlei amb la classificació per les fases d'ascens a la butxaca al sènior masculí. De voleibol del Club Natació Sabadell té aquest cap de setmana el partit segurament més emocionant del que resta de fase regular a la Primera Nacional. Els de Jordi Fernández es juguen, podríem dir que cara o creu, a Roquetes, la primera plaça del grup. Otto Lusic, jugador nedador, analitza positivament les dinàmiques amb les quals arriben tots dos equips i les baixes de dos jugadors rivals a les portes d'aquest partit, on es decidirà amb tota probabilitat el títol, aquest Roquetes Natació Sabadell de vòlei.
I eren jugadors molt determinants a l'hora del seu joc, i és veritat que amb els dos jugadors que han fitxat, tot i ser jugadors de cert nivell, crec que són lleugerament pitjors que els jugadors que tenien abans, i això crec que ens deixa en bona posició. I la derrota amb la que, bueno, el deixar-se punts aquest cap de setmana, crec que psicològicament pot ser un cop fort per ells. Per tant, jo crec que si sortim seriosos al principi de partit i forts, podem realment marcar un ritme molt, molt alt per ells i podem dur-nos la victòria.
Recordem que els de Jordi Fernández van guanyar amb solvència el partit de la primera volta a les Naus, imposant-se per 3-1. L'oposat del club destaca sobretot l'ordre i la defensa de l'equip en aquell duel.
Hem de repetir, és aquest ordre al camp, és estar molt, molt ben posicionats i actuar com un conjunt, perquè al final la defensa en voleibol és una acció conjunta i crec que aquest punt va ser la clau del partit d'anada i crec que serà la clau del partit de tornada.
Ara mateix, a les portes de visitar Roquetes, els nedadors són líders en solitari gràcies a l'últim triomf per 3-0 sense cedir cap set contra el Sant Martí i que, sorprenentment, el Roquetes sí que es deixés un punt contra el Bàrbara. Fem números, el club té 53 punts ara mateix, un més que el conjunt tarragoní. En cas de victòria, pràcticament asseguraria el lideratge fins al final i si perd, encara que sigui per 3-2, el Roquetes tornaria a ser primer per a baraix. Lucic explica les diferents possibilitats.
Clar, de cara al play-off o les fases d'ascens, nosaltres, si passem com a primers de grup, a l'hora de fer els creuaments ens assegurem que només ens pugui tocar un primer de grup al nostre grup. Com a molt. Un primer o pot tocar directament dos segons. Clar, si passem com a segons de grup, segur que tenim un primer al nostre grup, però pot ser que ens passi que ens toquin dos primers de grup. Realment, el fet de passar com a primers de grup determina molt el creuament que puguis tenir a l'hora d'arribar a les fases.
Per tant, aquesta final entre el Roquetes i el Natació Sabadell de vòlei masculí es disputarà dissabte a les 6 de la tarda a la pista dels tarragonins i sembla ara com ara decisiva. El masculí es juga el titular Roquetes, el femení acaba d'assegurar-se la presència a les fases d'ascens. Per tant, igual que fèiem la setmana passada en aquest punt de la pel·lícula aquí a l'Hotel Suís amb el Jordi Fernández, felicitem també el tècnic d'aquest Natació Sabadell de la primera femenina de voleibol. Hugo Gotuzzo, enhorabona, primer objectiu ja complert.
Buenas tardes, muchas gracias.
Victòria 3-0 contra el Lleida, classificació matemàtica per les fases, això sí, com en el cas dels nois, una cosa són les fases i un altre s'acaba primers, que dedueixo que ara serà la següent fita, no?
Sí, evidentemente, quedar primero tiene alguna ventaja posible, pero bueno, nosotros, como dices tú, el primer objetivo era clasificarnos y ahora contentos porque además las chicas lo han hecho muy bien, han trabajado bastante serias en durante la temporada y en la clasificación se percibe, ¿no? El hecho de haberle ganado al segundo, al tercero y al cuarto, tanto a la ida como a la vuelta, habla de la regularidad que han tenido estas chicas durante la temporada, con lo cual ojalá podamos quedar primeros, pero si no, de todas maneras, ya estamos con la cabeza puesta en las fases.
Clar, és que al final queden 3 jornades només, una única derrota en tota la temporada contra el Barça. És un any gairebé immaculat.
Sí, inclusive el Barça ese día trajo su equipo de Superliga 2 porque no competía, así que así todo estuvo muy parejo, con lo cual nosotros estamos tranquilos de que la Liga la hemos hecho con mucha regularidad, sobre todo.
Per cert, feu, Hugo, els partits per YouTube, ho parlàvem fa unes setmanes amb la Nerea Montori, tu te'ls repasses després, un cop ja ha acabat el partit, te'ls mires aquestes retransmissions a YouTube o no?
Sí.
I què tal, sensacions?
Bueno, cuando miro la retransmisión de los chicos, que donde yo a veces la comento con Nerea, bueno, me escucho, pero no. Sobre todo miro la parte técnica, ¿no? Digamos que estamos tratando de mejorar esa retransmisión y, bueno, poco a poco los chicos están trabajando muchísimo para que salga un servicio realmente bueno y atractivo para toda la gente que nos sigue. Y sobre todo miro eso. Luego también miro el partido que comentan Otto y Aris, porque siempre trato de ver el partido que hemos jugado nosotros para sacar algunas conclusiones.
Ho dic perquè avui just parlàvem amb l'Otto Lúzic d'aquest partit a Roquetes. Ell és un, com comentes, dels comentaristes dels vostres partits. Tu, del masculí amb la Nerea, ens deia això de broma. Escolta això, Hugo.
Vull dir, realment agrair-li la feina que fa d'estar allà, de donar-nos aquest suport i comentar els partits. Crec que es fa molt més interessants, però no, realment no hem trobat encara res, però bueno, encara ens queda un partit a casa, o sigui que encara té l'oportunitat de deixar-nos ganar alguna pollita, si vol, als comentaris del partit.
Per tant, ho deia de broma, evidentment, Hugo, però no heu rajat encara en directe, que es diu en l'argot esportiu, eh? Pots anar pensant-te algun pal, si vols, de cara a la següent retransmissió, que t'ha deixat la porta oberta per si vols descarregar, no passa res, eh?
Sí, la verdad es que los chicos, yo creo que ellos lo hacen inclusive más ameno, más gracioso, con sus puñitas y demás. Nerea y yo tratamos más de centrarnos en la parte, digamos, técnica del partido y explicar un poquito cómo, por dónde van, por dónde, digamos, se está desarrollando el resultado. Pero entiendo de que la verdad que es muy muy atractivo para la gente y así nos lo hace. No,
va, anem a pensar en el futur. Ja ens deies fa una setmana que sobretot fora de casa és on us jugareu la primera plaça. Dissabte a les 4 visiteu la pista del Sant Just, que és el cinquè classificat, després d'haver guanyat, com deies abans, el segon, el tercer i el quart. Us queden només 3 partits, o sigui que mig títol potser passa per aquest partit, no?
Sí, este partido para nosotros es quizás el más complicado. Sant Just siempre en casa fue un partido muy, muy ajustado que pudo haber caído para cualquiera de los dos. Entendemos que la pista de ellos, la verdad, es muy difícil. Ellos están levantando, mejorando su rendimiento. Será un partido muy complicado. Pero bueno, como te decía antes, ¿no? Nosotros el primer objetivo ya lo tenemos. Ahora vamos a por más, que es intentar quedar primeros. Pero con la cabeza puesta en cómo hacer con el tema de las fases, ¿no? Porque evidentemente es un gasto. Poder ir hasta ahí, sea en Ourense o en Badajoz, donde nos toque, seguramente va a ser otro gasto importante. Si bien esperamos que el club, evidentemente, como lo hace siempre, trate de apoyarnos, pero sabemos que si sonara la campana y nos toca ascender, vamos a necesitar un apoyo externo, un apoyo privado, porque evidentemente las cosas como están, no veo al club haciendo un aumento de presupuesto. Entiendo de que ellos están muy contentos con el rendimiento, estamos paseando el nombre del Club Natación Sabadell por todo el estado de una manera espectacular, primeros en la clasificación durante toda la temporada, y eso al final es muy, muy bonito, y sobre todo para la sección, pero tenemos los pies en la tierra y sabemos perfectamente que bueno, necesitamos del apoyo económico privado para poder afrontar lo que podría ser un possible ascenso en cualquiera de las dos categorías.
Doncs queda feta la crida, per si algú que està escoltant s'anima i vol invertir alguns calés, alguns cèntims en aquesta secció de voler del Natació Sabadell. Per acabar, Hugo, en què canvia ser primer o ser segon pensant en les fases?
Bueno, como dijo Otto antes, puede ser que te toque el grupo donde caes por sorteo con 2 segundos. También puedes quedar primero y luego que te toque el grupo de otro primero y un muy buen segundo. Así que al final esto influye menos. Evidentemente siempre ser primero da un poquito más de ventaja previa, pero no demasiada, ¿no? Al final los equipos que lleguen con buena dinámica y bien preparados a esa fase tendrán más posibilidades que los que llegan un poquito menos, ¿no? Así que nosotros nos prepararemos simplemente en cada entrenamiento, seguir entrenando muy duro, nos queda un poco más de un mes para ese fin de semana donde se resuelve todo, así que hay que prepararse bien y sobre todo estos 3 partidos que nos quedan, aprovecharlos porque van a ser muy, muy competidos. Justamente jugamos otra vez contra el Barça, contra Sant Just, como habíamos dicho, un equipo tremendo, y contra Sóller de Mallorca, que siempre nos pone las cosas difíciles y que allá fue un 2-3.
Doncs per començar aquest cap de setmana, el que dèiem, Roquetes i Sant Just, cap de setmana apassionant pels equips de vòlei, que ja heu fet la feina, heu fet ja el primer objectiu, tots dos classificats per les fases d'ascens, i ara queda ja la cirereta al pastís, que seria quedar primers de la fase regular, i si pugeu ja ni t'explico. Hugo Batutzó, entrenador de l'equip femení, director esportiu també, una abraçada enorme, enhorabona.
Un abraço.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Deu minuts i mig i les 3 de la tarda teníem una conversa pendent des de fa ja setmanes, i ara que ha arribat el moment de la veritat, Parlem una altra vegada amb ell, pel tirador del club de tir Sabadell, el Jesús Oviedo, que dilluns marxa ja cap a la Índia per disputar el seu primer Mundial Júnior de carabina d'aire comprimit 10 metres. El badienc porta mesos preparant la cita i ja ho té tot a punt pel seu primer gran campionat internacional. És cert que ha tingut alguna experiència fora de casa, però serà el seu primer campionat del món. Jesús Oviedo, què tal, com estàs?
Hola, buenas tardes.
La maleta ja a punt, encara no, què li falta?
Sí, bueno, vamos haciendo la maleta ya, la tenemos a medias de momento.
¿Cuántos días toca viatjar cap a la Índia? ¿Cuánto durará el viatge?
Pues dura una semana.
Una setmana sencera. Clar, aquí, d'una banda van les eines, les armes, i de l'altra tot el que significa haver d'estar una setmana fora de casa. Tu vas classificar-te a les Gàbies, a Granada, fa dos mesos, al gener. Com han anat, des d'aquella conversa que vam tenir just després de classificar-te fins ara, aquests mesos d'entrenament i d'espera que arribés a aquesta cita? Com ho has portat, tu?
Pues, de momento, me noto con buenas sensaciones. La semana pasada estuve en Mollet del Vallès, estuve de concentración. Y, pues, tuve la suerte de poder ver a mi familia, que me motivó bastante. Y, bueno, de momento, los entrenamientos, muy buenos.
Perquè tu estàs fora de casa, recordem.
Sí, yo ahora estoy en Madrid, en el centro de alto rendimiento, y pues la semana pasada fuimos a Barcelona una semana de concentración y pues tuve la suerte de poder ver a mi familia.
Ja, m'imagino que això, en quant a injecció de moral, a les portes d'un viatge com aquest, de marxar a la Índia, de competir en un mundial, etc., o sigui, això t'ha de pujar la moral segur.
Muchísimo, la verdad. Nos echábamos de menos.
En quin moment arribes a la Índia? Quines sensacions tens? No sé si has fet alguna competició últimament, entrenaments, etc. Com et trobes tu?
Pues yo creo que vamos bastante preparados. Yo pues voy a intentar hacerlo lo mejor posible, como lo estoy haciendo en entrenamiento. Sé que el nivel está muy alto, voy a competir contra olímpicos, pero bueno, si sale bien, sale bien, y si sale mal, pues me llevo la experiencia, que es lo que importa.
Clar, tens alguna idea, algun objectiu en concret? Perquè no sé si ho heu parlat amb entrenadors, amb la federació, si teniu més informació dels rivals.
Pues no tenemos mucha idea, la verdad.
I una incògnita, ¿verdad? O sigui, difícil marcar-te un objectiu, no? Així?
Perdona?
Que dic que sense tenir informació dels rivals és una mica difícil marcar-te un objectiu en concret, no? De dir, jo vaig a la Índia al Mundial a intentar ser, i aquí la posició que tu em diguis, difícil, no?
Sí, es difícil, pero es como les digo a mis compañeros y como les digo a todo el mundo, yo mi objetivo es hacerlo como lo estoy haciendo en entrenamiento, lo mejor posible, y centrarme sobre todo en la técnica y en la concentración.
Xus, escolta aquesta veu, a veure si la reconeixes.
Hola, Xus. Como presidente del Club de Tir de Sabadell y como compañero tuyo, eres un orgullo para nosotros. Ver cómo tu fuerza de voluntad y constancia están consiguiendo un reto realmente difícil. Por lo que te doy toda mi fuerza para darte muchos ánimos y decirte que tú puedes. Seguro. Un abrazo y adelante, campeón. Mucha suerte.
Ricard Martínez, el president del Club de Tir Sabadell. ¿Qué te sembla, Xus?
Pues quiero agradecerle mucho todo el apoyo que me da el club y quiero mandarle un saludo al club también. Muchas gracias.
L'inici de la competició allà a la Índia serà, si no em dius el contrari, el dia 19, per tant, divendres de la setmana que ve. Tindràs uns dies per arribar a la Índia, per aclimatar-te, per pair el que significa estar allà competint, que m'imagino que també va bé, no?, allò de no arribar i competir ja gairebé el dia següent.
Claro, claro, hay que tener en cuenta que allí los grados están a 35 grados y va a ser bastante difícil acostumbrarse. Pero bueno, salimos el lunes a las 4 de la mañana y llegaremos el martes sobre las 2 de la mañana.
Déu-n'hi-do, quina marató de viatge increïble. I a més allà amb la xafogó, amb la humitat, que això, a l'hora de concentrar-se i de tirar, en el teu cas, per exemple, a la carabina d'aire comprimit de 10 metres, això s'ha de notar, no?, el competir suant amb aquesta humitat que hi ha allà.
Sí, bueno, creo que contamos con la suerte de que el campo de tiro tiene aire acondicionado, así que, bueno, a ver qué tal.
Doncs serà a partir del dia 19, com comento, de la setmana vinent. Acabo preguntant-te també per una cosa que ja havíem dit l'última vegada. Al final tu tindràs ara cita a la Índia i després vindrà Croàcia a l'europeu. Per tant, no sé si també dir que en certa manera és un banc de proves, un test per mesurar les teves forces i fins i tot els teus nervis en una gran competició prèvia a la cita d'Osijek, no? que et pot servir al Mundial en la prèvia de l'europeu.
Pues sí, me puede servir bastante, a ver qué sensaciones tengo y, bueno, vamos a intentar hacer lo mejor posible.
Doncs de Badia del Vallès i del Club de Tir Sabadell, el Xus Oviedo, des d'allà, passant per Madrid, que és on resideix el centre del rendiment, com dèiem, cap a la Índia per disputar la setmana vinent aquest Mundial Júnior de Tir. Una abraçada enorme, Xus, tota la sort del món i a la tornada, després de passar per la Índia, parlem una altra vegada, si et sembla.
Perfecto.
Cuida't, sort.
Muchas gracias y un abrazo para vosotros y para toda la gente que me apoya y me sigue.
Repassem informacions en format més en breu, després de parlar una estona amb el Jesús Oviedo. David de la Cruz disputa avui la quarta etapa de la París-Niça. Ahir a la contrarrellotge de 14 quilòmetres a Gien, el ciclista d'Espronceda va ser el 63è, a 58 segons del guanyador d'etapa, el suís Stefan Bisseger, que és, de fet, el nou líder de la general d'aquesta París-Niça. El sabadellenc ha caigut ara al lloc 57 d'aquesta classificació. Avui, quart dia, a la prova francesa de 187 quilòmetres entre Chalon-sur-Saône i Xirubles, on el pilot travessarà les primeres dificultats muntanyoses. I el Cercle Sabadellès acull de divendres a diumenge la vuitena i última cita del millor circuit de joves promeses de tot l'estat, el circuit nacional de tenis sub-16 Mutua Madrid Open, dirigit per l'extenista Alberto Berasategui. Bruno Barrientos, director esportiu de l'entitat, explica d'aquesta forma la importància del campionat.
Què es trobaran aquí els socis del Cercle? Pues es trobaran el millor circuit a nivell sub-16, a nivell nacional. Es trobaran un nivell de lo millor d'Espanya, perquè juguen només podran entrar a jugar els 15 millors jugadors inscrits en rànquing. Vale? I nosaltres al Cercle pues, té la possibilitat de tenir un wildcard pel quadre masculí i femení i, bueno, i tindrem la sort de poder donar un wildcard a un jugador com és el Guillem Gálvez i a la noia que és la Inoa Sáez.
Per tant, doble representació sabadellenca després de les proves a Xàbia, a Sevilla, Mallorca, Bilbao, Saragossa i dues a Madrid. Aquesta cita del cap de setmana a la carretera de Bellaterra serà l'última opció pels joves tenistes que vulguin disputar al maig la fase final d'aquest circuit a Madrid. I a futbol, Edu Vilchez és el nou entrenador del Palamós. El sabadellenc torna al degà del futbol català, on ja havia dirigit en una anterior etapa fa 8 anys i on havia estat també com a futbolista en diferents categories, inclosa la segona A. L'última experiència de Vilchez a les banquetes era justament a segona divisió com a segon tècnic de l'Extremadura i fins i tot com a entrenador interí un partit abans del descens de l'equip d'Almendralejo. I parlant d'entrenadors, l'exarlequinat Xavi Calm es fa càrrec de l'Atlètic Balears a segona B, on tindrà les seves ordres a d'altres ex del centre d'esports com Xavi Ginart, Manel Martínez Bell, Fito Miranda o Carlos Cobo. El castellarenc ja formava part del cos tècnic balearico com a segon tècnic de Jordi Roger i amb la destitució de l'ex del Cornellà, entre d'altres, finalment els illencs han acabat optant per Calm com a recanvi. L'estrena serà en un derbi mallorquí aquest cap de setmana davant el Poblense. I si mirem la pissarra del Departament d'Esports d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell, trobarem que demà, amb el Pau Vituri, a l'Hotel Suís, tindreu a Enrique Ballester, periodista i escriptor orellut, 100% recomanable, sempre, que segueix el dia a dia i l'actualitat del Castellón com a bon aficionat, també albinegre que és. Tindrem ciclisme, no només amb David de la Cruz, també amb el trofeu Joan Escolà i el campionat de Sabadell. Entrevistarem Dani Salgado, el nou reforç estrella de l'Amics del Pou per la fase d'ascens a segona B de futbol sala masculina i precisament a segona B els càlculs de l'Escola Pia per acabar entre els quatre primers. A més de tot això, també la prèvia de la Copa del Rei de Waterpolo i la del Mundial de Snowboard amb la presència de la surfista de neu sabadellenca Caral Castellet. Ben farcidet. Per tant, el programa de demà, dijous 11 de març, també aquí a Ràdio Sabadell. Per avui només em queda enviar-vos una abraçada des del control de so d'aquí. Ha estat allà el Roger Benet, també del Toni Pacheco. Us ha parlat l'Adrià Arroyo en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Més informació, com sempre, radiosabadell.fm i @radiosabadell a les nostres xarxes socials, a Twitter, a Instagram o a Facebook. Allà trobareu el podcast d'aquest programa també. Una abraçada, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.